Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui és Sant Josep, amb un País Valencià. Bona tarda a tothom, què tal? Això és els Solidaris. La mascletà l'han tornat a encendre, aquesta vegada a Brussel·les, i la Fallera Major, la Unió Europea i els Estats Membre. Maleïda la gràcia que els ha fet als morts del camí. Maleïda la gràcia per la gent d'Idomeni, de Lesbos, de Macedònia, que acaben de caure en la casella del torni vostè cap enrere dues passes, abandonats i desprotegits, que fa mesos que repeteixen una i altra vegada que només volen refugi, un lloc on viure en pau, que si fos per ells no haurien marxat mai de casa seva, que no pretenien venir a Europa, però Europa es juga les seves vides al monopoli. I tant li fa si triga una setmana a prendre una decisió. Tant li fa que les organitzacions de drets humans demanin corredors humanitaris segurs per dignitat. Tant li fa que hi hagi gent, una ciutat com Barcelona, un país com Catalunya, disposats i preparats per acollir des de ja mateix 5.000 d'aquestes persones, que encara no han arribat. Pagar, diuen, que fins a 6.000 milions d'euros a Turquia per expulsar-se el problema. És igual que en facin d'aquests diners. És igual la guerra amb el Kurdistan, que té molt més a veure amb Síria i amb l'Iraq del que la gent es pensa. Coita, mentre nosaltres no ho veiem, tant li fa, oi?
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
Ara de seguida, per començar, parlarem d'aquest acord de la Unió Europea amb Turquia. Escoltarem la veu dels refugiats del camp d'Idomeni, a Grècia. I ho farem a través de la mirada d'un company d'aquesta casa, en Sergi Roca. Ell és el realitzador del programa Mapamundi de Catalunya Informació, que hi va ser la setmana passada. I just després, avui no us podeu perdre ni un minut del programa, una d'aquelles entrevistes que donen sentit als solidaris. L'alcaldessa de Lampedusa, Giuseppina Nicolini. Ella ha estat a Barcelona aquesta setmana, la vam entrevistar dimarts, abans de la cimera de Brussel·les d'ahir, d'abans d'ahir, i amb ella vam parlar de com s'han organitzat a la seva illa, com ho fan els lampedusans per atendre l'emergència, per socórrer i per acollir a milers d'immigrants, en el seu cas específic, subsaharians en la majoria, que arriben a les seves platges des de Líbia i des de fa més de 20 anys. Ella ha participat en una aliança entre alcaldies juntament amb Barcelona, Atenes i Lesbos. I a la segona part del programa, una altra dona amb responsabilitat davant les emergències. Ja us dic que el programa d'avui val la pena.
Tindrà moltes implicacions, tant pel departament com per les entitats, i estem totalment en contra perquè havíem tingut 13 sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que totes eren favorables a aquesta gestió territorial del 07.
És la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies del Govern, Dolors Bassa, que reacciona així davant la notícia de les últimes hores. La Generalitat qualifica de política i recentralitzadora la sentència del Tribunal Suprem que atribueix des d'ara al govern central la gestió del 0,7% de l'IRPF, aquell que marquem a la casella de la declaració de la renda destinat a finalitats socials i que en sentències anteriors reconeixia que es podia gestionar des de les comunitats.
O sigui, nosaltres ens tocaria que tornés 150 milions d'euros per repartir a les entitats i, en canvi, només n'arriben 20. I ara continuarem, altra vegada, presentant un recurs perquè és una invasió de competències clara.
La consellera Bassa també serà avui als Solidaris i li demanarem pel pla de xoc contra l'emergència social, aquelles 40 mesures que es van aprovar en el darrer ple monogràfic del Parlament ara fa 10 dies i de la relació que té amb les entitats socials. Una entrevista en la que, per cert, incorporarem el nostre expert en tercer sector, avui també als Solidaris, el veí del tercer primera, en Felipe Campos. I tot això en aquests 40 llargs minuts des d'ara i fins les 4.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui als Solidaris, el Sergi Roca, realitzador del Mapamundi a Catalunya Informació, company de la secció internacional de Catalunya Ràdio. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Finalment, Adrià. Acord, entre la Unió Europea i Turquia.
sobretot, jo crec que es podria resumir amb una frase. El que la Unió Europea aconsegueix amb aquest acord és, o almenys aquesta és la seva idea, és segellar la frontera aquesta del mar Egeu,
sí,
que era fins ara ha estat el principal punt d'entrada de refugiats, 1 milió només l'any passat. Una altra cosa és que fins a quin punt arribarà Turquia a aconseguir acabar amb els traficants, amb tot el tema de les màfies, i milloraran els controls policials, que és el pal de paller perquè això funcioni. A partir d'aquí hi haurà deportacions.
Com ells diuen, han buscat la manera legal de no trencar els acords i els convenis de drets humans, fer-ho d'una manera segura, convèncer la gent perquè no creuin el mar. Sí. Què passarà amb els que ja són aquí?
Aquest és el problema, el principal problema. Primer, veure si funcionarà realment i si la gent no buscarà altres rutes o si fins i tot continuarà intentant la mateixa ruta.
Però aquest acord entra en vigor demà, és a dir, a partir dels que demà o aquesta mitjanit
sí, sí.
Intentin entrar a les costes europees,
es trobaran,
seran directament expulsats.
Es trobaran, teòricament, més vigilància policial turca, per tant, igual ja n'hi arriben o no haurien d'arribar ja a les illes gregues, però els que ho facin, siguin sirians, iraquians, afganesos, iranians, marroquins, tal i fa. Immediatament es planteja un mecanisme de justícia ràpida per fer aquesta devolució cap
no
a Turquia.
No massiva, com diuen
no
ells.
No massiva, individual,
cas per cas,
tot
que
vulguis.
Això és impossible.
Però bé, això és el que s'intentarà. Això és el que s'intentarà. Els mecanismes encara s'han d'acabar de definir, però vaja, això és a partir de demà, com dius, o sigui, de les properes hores.
I tu, que acabes de tornar d'Idomeni, que hi va ser-hi la setmana passada, amb quina cara creus que els teus col·legues periodistes, que són allà en aquests moments, els explicaran això a aquella gent que a través de la premsa s'han pogut anar informant tots aquests dies, mesos i setmanes, de com des de Brussel·les s'estava jugant amb les seves vides?
Mira, hi havia gent dels refugiats amb els que jo vaig estar parlant, amb Martí Cuní juntament, doncs s'estaven esperant aquesta cimera. No amb molta esperança, però se l'esperaven, perquè, clar, quan et tanquen una frontera i et diuen aquí no passes, i mires enrere i el que tens és una guerra i un mar que acabes de creuar jugant-te la vida, doncs, evidentment, t'agafes a qualsevol salvavides,
no? Sí, opció,
no?
Sí, està clar.
I el que planteja l'acord són diverses coses, però d'ells no se'n parla. Per tant, estem parlant no només d'Idomeni.
Ara és on hi ha l'emergència.
Hi ha més de 30.000 persones ara mateix a Grècia, refugiats, que no se sap com poden sortir d'allà perquè cap enrere no volen tornar. N'hi ha algun que sí que vol tornar, eh? Jo un testimoni que vaig recollir dels que més em va impactar és el de Lipti Hatch, que és una dona iraquiana, anava amb una nena de 2 anys, i d'entrada estava ja a punt de marxar del camp en direcció cap a Atenes, i ens deia això.
Estem dormint sota la pluja, malalts, i ningú de la Unió Europea fa res per nosaltres. No som importants per ells. Cap govern se'n preocupa. Se n'haurien d'avergonyir. És vergonyós. Ens estan insultant.
Ens estan insultant. Això, a través de les explicacions que, com deies tu, els donem als periodistes, perquè allà internet poca informació tenen. Però, clar, li dèiem, llavors, ara vas a Atenes, però et planteses alguna cosa més?
No tinc diners. Si en tingués, tornaria ara mateix a l'Iraq. Està destruïda per les bombes, però tornaria a casa meva. Almenys és el meu país.
És que aquí hi ha un concepte que tots hauríem de tenir clar. A casa meva, és que ho ha dit claríssim. On podem estar millor que a casa nostra, malgrat que ens la destrueixin, si a fora et tracten com et tracten? I això és el que sembla que la Unió Europea tampoc no acaba d'entendre.
Aquí hi ha hagut la distinció que s'ha fet moltes vegades d'aquesta enumeració o nomenclatura de migrants econòmics. A Grècia ara mateix un 80-90% en cap cas es pot parlar de migrants econòmics, aquests que estan atrapats. Estan parlant de gent de l'Iraq, de Síria, fins i tot de l'Afganistan, que cada vegada es considera que no està en guerra. Ja m'ho explicaran. En guerra estan a l'Afganistan.
Però, i ara pagarem a Turquia uns milions que tampoc no sabem com els utilitzarà Turquia, tenint en compte que és un actor important a la regió pel que fa al cas kurd, que té molt a veure amb Síria, que té molt a veure amb l'Iraq.
L'acord implica que d'aquí al juny es planteja l'obertura de 6 capítols nous que estaven aturats ara mateix d'adhesió del Turquia a la Unió Europea. No n'hi ha algun que era molt espinós relacionat amb Xipre pel mig, perquè si no Xipre ho vetava.
I
fins i tot tema de visats, que també els interessa molt, evidentment, poder arribar a entrar a Europa més fàcilment.
Sergi, treu-te un moment l'armilla de periodista. Quan vas tornar a Idomeni i vas arribar a casa, vas abraçar els teus fills, la teva dona, què és el que et va passar pel cap en aquell moment?
Mira, jo des que he arribat, jo cada dia, a la que plou, aquí ens ha plogut aquesta setmana, no?
Sí.
Clar,
tant que ho hem agraït.
Jo, sí, doncs allà, clar, allà és absolutament el contrari.
Sí.
Jo, sobretot quan plou i penses en tota la gent que està allà vivint, doncs, en tendes de campanya que no estan gens adaptades.
Damunt del fang.
I amb la tos, em ve al cap molt sovint la tos dels nens.
Els nens tossint.
Dels nens tossint. I que allà, per sort, hi ha organitzacions, no?, que se'n fan càrrec, però se'n fan càrrec fins a unes possibilitats. Perquè tu, si comences a tenir un inici de pneumònia, et diuen que reposis, estigues a casa calent i tal. Aquestes condicions no es donen. I la gent, però, persevera, perquè ells volen anar cap al nord.
Sergi Roca, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Adrià.
Doncs això que tant costa de gestionar a nivell europeu no ha estat excusa per la gent de Lesbos, per la gent de Samos a Grècia o per la gent de Lampedusa a Itàlia. La seva alcaldessa ha estat aquesta setmana a Barcelona per recollir el 36è Premi per la Pau que li ha entregat l'Associació per les Nacions Unides a Espanya amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Sindaca Josepina Nicolini de Lampedusa, bona tarda, grazie, benvenuta a Solidaris.
Gràcies a voi.
Gràcies a vosaltres.
No sé si hauria de dir enhorabona pel premi, alcaldessa, però si en tot cas el que hauria de dir és enhorabona pel coratge que els veïns de la seva illa estan demostrant per salvar la vida de tanta gent. De què vol que serveixi aquest premi que ha recollit aquesta setmana a Barcelona?
Per me, per la mia
per
isola...
Per mi i per la meva illa...
Un grandissimo significato.
Això, aquest premi té un enorme significat. Finalment no ens sentim ja sols d'haver estat reconeguts com a subjectes positius d'un precepte de canvi. Però que s'adonin els estats europeus que en aquests moments estan enfrontant-se a aquesta situació, que se n'adonin que la nostra Europa, que ha donat una resposta diferent a nivell humà, sense morir per haver fet això, sense haver sacrificat el nostre sistema.
Del que està passant aquests dies a Europa ho estem veient a la premsa cada dia, en parlarem ara de seguida, però deixi'm que faci una mica de context. Lampedusa és una petita illa d'Itàlia que és veïna de Malta, que està situada entre Sicília i les costes africanes de Tunísia i de Líbia. De Lampedusa en sentim a parlar molt des dels últims 2 anys, per l'arribada de migrants que venen de l'Àfrica, pels naufragis que hi ha massa sovint, perquè la població s'ha abocat més per solidaritat que no pas per ganes, ajudar tantes i a tantes persones que fan el possible per trepitjar terra ferma a casa seva, perquè és el somni de l'Europa pròspera i protectora que molta gent espera. Però de molt abans de la guerra de Síria, de la crisi dels refugiats, molt abans de la inestabilitat del nord d'Àfrica, a Líbia especialment, Lampedusa ja fa anys que veu amb frustració com la gent perd la vida, però Europa no reacciona. Ara l'emergència és a Grècia, és a Lesbos, és a Idomeni, a Macedònia, però a Lampedusa segueixen arribant les barques?
Sí, Lampedusa...
Mira, Lampedusa és l'illa en el que arriben les persones del Sub-Sàhara i de la banya d'Àfrica, travessen el desert, passen per Líbia i volen arribar a Europa, tot travessant el mar. Per tant, és un altre flux, és una altra ruta. I aquest flux no acabarà demà, perquè Àfrica en aquests moments està sacsejada per les guerres, pel terrorisme, per la fam, per l'empobriment, pel canvi climàtic. És un continent amb moltíssims problemes. I la ruta dels Balcans es caracteritza per doncs, l'arribada de refugiats de les guerres de l'Orient Mitjà i el fet de que els sirians, després d'haver estat durant tants anys en camps, oblidats per tots, sense res, sense poder continuar vivint, ens estan arribant a nosaltres per demanar-nos ajut. El flux del Mediterrani és una cosa que ha començat des de fa tantíssims anys i que no acabarà demà.
Vostè és alcaldessa de Lampedusa i de Linosa des de l'any 2012. Què li diuen els seus veïns quan s'adrecen a vostè?
Els habitants de Lampedusa el que em demanen és serenor. La serenor per poder treballar i la serenor per poder sobreviure. jo penso que he aconseguit transformar la situació d'emergència en gairebé una situació ordinària, en una gestió organitzada del primer socors de la gent que arriba. I això és el que hauríem de fer tots. Perquè existeix la imatge que tots veiem a la televisió que ens hauria de fer avergonyir-nos a nosaltres, els europeus. Refugiats que semblen abandonats, 15.000 persones, conduïdes a viure situacions absolutament de degradació deshumanitzada i a la desesperació. Aquesta imatge probablement serveix per fer augmentar i multiplicar la por. Aquestes 15.000 persones, si estiguessin sent ajudades per 400 milions d'habitants, no existiria, doncs, aquesta situació de degradació ni cap raó per sentir por.
Aquesta és part de la feina que vostè ha fet en tots aquests anys des de que vostè és alcaldessa. Com s'organitza una illa que sobretot és una illa adreçada al turisme mediterrani, a la pesca, per atendre l'emergència i l'arribada massiva de tanta gent?
En realitat, no és que de cop i volta la gent hagi començat a arribar a Lampedusa. La gent va venint a Lampedusa des de fa 20 anys. Primer els magrebins, després subsaharians, africans. Diguem que després del naufragi del 3 d'octubre amb l'operació Mare Nostrum i, per tant, amb la potenciació del socors al sud de l'illa de Lampedusa, l'illa ara està més salvaguardada i està menys sola. Els vaixells militars que doncs fan el socors molt més a prop de Líbia que no pas de Lampedusa, en les nits en què doncs, salven a milers i milers de persones, condueixen a la major part d'ells directament a Sicília i no pas tots a Lampedusa. Per tant, jo espero que l'experiència de Lampedusa ajudi fins i tot a Lesbos i a les altres illes gregues en aquests moments. I suposo que, doncs, per ajudar-los no els hem de deixar sols, de la mateixa manera que nosaltres ens hem esforçat per fer entendre això. Des del 2015, 150.000 persones han travessat la Mediterrània i han arribat a casa nostra. Si tots ells haguessin passat per Lampedusa, probablement Lampedusa doncs estaria molt estressada. Però només 20 o 25.000 persones d'aquestes persones han passat per Lampedusa. La resta han estat traslladats a Sicília. Això és el que a nivell macro cal fer. Doncs compartir l'esforç en un context de solidaritat interna, per començar, de solidaritat entre estats europeus. Potser aquest drama, aleshores, apareixeria menys greu i menys, doncs, perjudicial.
Vostè ha explicat en alguna entrevista que Lampedusa han institucionalitzat l'atenció sanitària als immigrants, que abans només podien oferir les ONGs aquesta atenció. Això, si fa no fa, és el que ara viuen a Lesbos, per exemple, que no tenen prou recursos públics, que no estan organitzats, que només les ONG poden reaccionar a l'emergència i fins i tot hi ha grups de voluntaris autogestionats. Quins consells pot donar vostè, per la seva experiència, a la gent de Lesbos i les altres illes veïnes que ara mateix s'hi troben?
No pensar que
no pensin que aquests fenòmens siguin com les calamitats naturals, que això succeeix ara i que acabarà demà. No. L'única manera de no caure dins del forat de l'emergència és dotar-se de formes organitzades. A Lampedusa, per exemple, tot allò que hem fet pel que fa a la sanitat ha millorat els serveis fins i tot pels habitants de l'illa. És a dir, que jo el que els aconsello és reforçar, fer que el govern central reforci els sistemes sanitaris i de seguretat de les illes, que organitzi doncs formes estables d'acolliment, perquè és l'única manera de salvar a les comunitats per tal de continuar a fer que les illes siguin vivibles i per continuar atraient el turisme.
Vostè sent que ha rebut tot el suport que necessitaven a Lampedusa de la República d'Itàlia?
Segurament
una més gran atenció, una més gran implicació. A veure, l'ajut no és una cosa que s'obté una sola volta per sempre més, és una cosa que s'ha de conquerir dia rere dia. Jo crec que, d'alguna manera,
prendersi cura
he fet tot el que he pogut perquè parin atenció a la meva illa, no senzillament com ha estat fins ara, utilitzar-la, militaritzar-la, utilitzar-la com a seu per aplegar immigrants. No, això segurament ja s'ha acabat. El que hem d'obtenir, però, dia rere dia, és una conquesta que cal consolidar.
És comprensible. Vostè és alcaldessa, és a dir, que forma part de les institucions de govern. Què pensa quan veu els seus col·legues de Roma, de Brussel·les, els ministres de la Unió Europea, els comissaris, els presidents dels països, que fan cimeres molt llargues però que no resolen mai res, que no es posen d'acord? Quan veu que la societat civil, que les ONG són capaces de reaccionar molt ràpid i molt abans que els governs, vostè què en pensa?
Sí, penso que intanto occorre mobilitzar-se, que intanto
cal mobilitzar-se,
in modo che la gente
que cal fer que la gent sàpiga que quina és la veritat i que és el que veritablement succeeix en indrets com Lampedusa o Lesbos, i defensar-nos de la propaganda política.
Sapere che
i sobretot saber que la força que té l'opinió pública i la força que aquesta opinió pública pot exercitar, la pressió que pot exercitar sobre els poders és enorme. En aquests moments arriba el senyal de la por, el senyal del tancament, una demanda doncs, de tirar-se enrere i de replegar-se sobre un mateix. El paper de la República i dels municipis, dels territoris que estem, com nosaltres, en primera línia, pot marcar la diferència, perquè des del nostre posicionament es pot no només llançar i alçar la veu per denunciar, sinó, a més, demostrar com és possible resoldre els problemes. I per això jo crec fermament en la capacitat demostrativa que té la societat civil, valorada no únicament en la seva capacitat d'acolliment, sinó també en la seva capacitat de sobreviure davant l'emergència i d'aconseguir superar-la i ser acollidors fins i tot pels turistes.
Lei ha detto que estamos perdiendo el tiempo.
Estem perdent el temps, sí, perquè cada dia que passa estem, doncs, fem veure que doncs, ens belluguem només davant de la imatge d'un sol nen mort, quan de fet hi ha centenars de nens morts. I això és d'una urgència monstruosa. No hi hauria d'haver cap altra cosa en ment abans de fer i resoldre això.
Aquest dissabte, mentre s'estarà emetent aquesta entrevista, hi ha convocada una gran manifestació a Barcelona i em penso que també a altres punts d'Europa amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra el Racisme per protestar contra el paper de la Unió Europea per aquest acord amb Turquia, per enviar-los els refugiats que entrin a Europa a canvi d'uns diners, d'un grapat de milions, i que posa en dubte la seguretat de tanta gent, que posa en perill els drets fonamentals, que tanca fronteres i que fa que creixi les actituds racistes. Tot això ho diu una part important de la societat civil. I vostè és una dona de declaracions contundents i directes. Ho subscriu?
Ma certo,
Evidentment que sí. Això és una cosa avergonyidora, aquest acord amb Turquia. Tancar les portes a les persones que necessiten d'ajut i d'asil, això és vergonyós. Fins i tot la televisió ens ensenya els rostres, les cares d'aquestes persones. Són famílies, són infants, són dones. Això és una plana molt, molt lletja de la seva història, de la història que Europa està escrivint en aquests moments. D'altra banda, aquest acord té un cost. Aquests diners haurien de ser invertits directament en els camps d'asil per fer que la vida d'aquestes persones sigui menys terrible i en l'acolliment i la integració. Una miqueta el mateix motiu que hem sentit fins ara pel que fa als fluxos migratoris a la Mediterrània. Itàlia i els altres països europeus han arribat a acords amb els dictadors de l'Àfrica del Nord, que utilitzaven i han utilitzat, després d'haver agafat els diners, han utilitzat els migrants i els refugiats com a amenaça per exercir pressió i per tal d'obtenir encara més diners. Aquesta manera de mirar els països limítrofes que tenen una frontera amb nosaltres i la migració és una cosa que, a més d'innoble, des del punt de vista ètic, és idiota, és estúpid, perquè hem vist que no funciona i que té, a més, efectes devastadors pel que fa als drets humans d'aquestes persones i pel que fa a l'anomenada frontera europea, que viu amb una situació de patiment continu pel nostre projecte europeu, que, a més, no creix, no tira cap endavant. És un projecte que, malauradament, s'està esmicolant.
Però si ens posem a l'altra banda, la solució és obrir fronteres i que passi tothom? L'Europa, aquesta tan castigada per la crisi, pot assumir acollir tanta gent?
Bé, intanto dovrebbe avere una politica.
Hauria de tenir almenys una política que no en té. Hauria de tenir una política comuna pel que fa a l'asil i hauria d'haver una política comuna pel que fa a la migració. Jo el que dic és que el que està succeint a la ruta dels Balcans és una conseqüència també d'una absència de política. Si haguéssim pensat en canals d'arribada segurs, si haguéssim pensat en intervenció de suport i de recolzament i a Turquia i al Líban, perquè, a veure, col·locar milions i milions de persones en dos països petits com aquests, això també és un error. Si tots ens féssim càrrec, doncs, del destí, de la situació d'aquests refugiats, penso que sí, que hauríem de ser capaços de fer-ho.
A Alemanya ja hem vist que això ha fet pujar la xenofòbia i els partits de l'ultradreta. A Lampedusa, a Itàlia els ha passat també això?
No, assolutament no.
No, en absolut, no. A Lampedusa poden créixer les preocupacions. I és exactament el contrari, en la meva opinió. A Lampedusa, la preocupació dels ciutadans, de les persones, creix doncs amb aquest clima de guerra, aquest clima bèl·lic. Evidentment hi ha una guerra a Líbia i declarar-la i actuar-la, una guerra a Líbia, esdevindria un escenari d'inestabilitat i de perill, no només per Lampedusa, sinó per a tota la conca mediterrània. Per tant, si la petició que ve dels ciutadans, la petició que m'arriba a mi és doncs contribuir a la construcció de la pau, esdevenir ponts i no muralles.
Vostè diu que a Lampedusa han pogut minimitzar l'impacte sobre els ciutadans perquè no passin aquestes coses. Com s'ho han fet?
Mira, tot obtenint per part del govern el respecte de la meva illa pel paper que juga la Mediterrània, és a dir, ser una etapa en un viatge. I, per tant, fent més ràpida la transferència de persones que nosaltres doncs acollim. Això per l'illa, doncs, i és el mateix que s'hauria de fer a Lesbos i a les illes gregues, atès que hi ha un flux continu, fins i tot si hi ha un centre d'acolliment, però és un centre d'acolliment amb 400 places, i si en un sol dia arriben 1.000 persones, es crea, doncs, una sobrepoblació i, per tant, unes conseqüències inhumanes i un acolliment no humà. Jo el que demano és que les persones a les que donem socors i acolliment a Lampedusa han de romandre a l'illa el mínim possible per deixar espai pels que vindran. Mai no tenir un centre doncs amb massa gent. D'aquesta manera es respecten els seus drets humans i els seus desitjos, perquè els que estan massa temps a Lampedusa acaben sentint-se presoners de l'illa i tenen por de ser tornats enrere.
No són arribats.
Ells saben que encara no han arribat veritablement al seu destí. I aquest és el sistema per tal de respectar a les persones a qui donem ajut, a les persones que acollim, i respectar els equilibris de l'illa i les expectatives dels ciutadans.
Vostè és una dona més forta ara que abans, personalment?
Sí, penso que
sí. Sí, i tant, crec que sí. Tota l'experiència viscuda a Lampedusa m'ha enfortit. Mai no et pots ni arrugar ni de deixar vèncer per les adversitats. Sempre cal que aquestes experiències ens enforteixin i mai no romandre sols, sinó construir relacions, estar plegats amb els altres.
Josep Nicolini, alcaldessa de Lampedusa, síndica, i lampedusani han estat un impulso, un exemple per molti. Grazie.
Grazie a voi.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris. Un programa per fer memòria. A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas.
Consellera Bassa, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda als Solidaris.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ara parlàvem amb l'alcaldessa de Lampedusa de com ells allà han fet front a l'arribada massiva dels immigrants, com han hagut de lluitar contra els naufragis i han hagut de socórrer a tantes i a tantes persones en els últims anys. Vostè dimecres va fer una roda de premsa en la que es va comprometre a acollir a 5.000 persones abans de 2 anys i va demanar, sobretot, poder accedir i tenir accés als fons europeus d'asil i d'immigració per gestionar des de Catalunya l'acollida de les persones refugiades. Qui li ha de donar accés a aquests fons?
Bé, aquest és un fons, que és el fons FEDER de la Unió Europea, que el dona als estats, realment. El que passa que l'estat espanyol ho està fent tan malament, amb mesures tan opaques, i tant que les comunitats ens hem posat d'acord, diferents comunitats autònoms, sobretot els consellers que portem temes o d'immigració, o tema d'infàncies, o tema d'acció social, el que sigui, de dir no pot ser que no tinguem ni noms, no tinguem absolutament cap dada, no sabem si han arribat o no han arribat. De fet, l'Estat va fer un acord amb 3 associacions. Aquestes 3 associacions, amb tota la bona voluntat, tampoc tenen clares les dades, no els hi arriben. Es havien compromès a tenir 16.000 refugiats, n'han arribat 18, teòricament. I, per exemple, en aquest acord que fem diferents comunitats, entre elles València, Castella, Navarra, Galícia, diferents, parlant directament amb el conseller de Navarra, em diu, escolta, a mi me'n consten que tinc 2 famílies aquí, però resulta que 5 són a Barcelona. Per tant, sabem que en tenim, sabem que hi han arribat refugiats, però no tenim cap dada de res. Què demanem? Si ho fem nosaltres directament, segur que la gestió la fem millor.
Que n'han arribat, ho sabem segur, perquè avui al matí al suplement justament hem entrevistat una persona siriana que fa 6 mesos que és a Catalunya, que viu a Salt, perquè hi ha altres famílies sirianes que fa més anys que són establertes aquí, que estan fent de xarxa de protecció de tota aquesta gent i que els estan acollint a casa seva.
Sí, aquest és un altre dels problemes, que l'Estat espanyol ens diu, nosaltres direm on t'han d'anar i no tenen en compte el projecte vital de la gent. De fet, estem parlant de les 18 persones aquestes, haurien de ser moltes més. Per tant, hem arribat a la conclusió que això no pot ser, que s'ha de tenir en compte les persones i posar-los com l'eix important. En aquests moments tenim 500 habitatges a punt per si arriben massivament. Farem una crida a que vinguin a Catalunya. Per altra banda, també fem un banc de recursos en què, quan nosaltres fa un mes hi havien 18 i ara ja disposem de molts més pisos a nivell de tot Catalunya per poder fer el segon pas, un cop han arribat i els hem atès, poder tenir al cap de 6 mesos un pis on anar, exactament, la reubicació, i finalment puguem tots els departaments treballar perquè doncs puguem inserir laboralment, puguem fer la xarxa. Creiem que si ho fem directe, perquè cada una d'aquestes persones que ve, en teoria, hauria de venir acompanyada de 6.000 euros que dona el Fons Social Europeu. Per tant, són uns diners que no sabem on van, que no sabem com queden. Per això, diguem, si ho fem directament, podem comptar amb aquests diners per fer molt millors polítiques per refugiats que no es fan.
I si tot això depèn de Madrid, ho podem fer directament? Podem tirar pel dret?
Ara estem mirant la manera de poder tirar pel dret. L'alcaldessa de Barcelona aquesta mateixa setmana feia un conveni amb una ciutat. Nosaltres també pensem que, com que per l'Estatut d'Autonomia tenim l'article que ens permet fer acollida i integració, ho hem d'agafar per aquest costat i passar del que decideixen a Madrid o no decideixen.
Quan es veuen casos com el del Canadà, d'acord que el Canadà és molt gran com a país, té molta població, però quan veus casos com aquell que de seguida 18.000 refugiats ja hi són i estan acollits, et planteges el per què aquí anem tan lents. Vostè és institució, vostè forma part del govern.
Sí.
Per què anem tan lents? Per què no podem tirar pel dret, com amb tantes altres coses que diem amb el procés mateix? Tirem pel dret i no passa res.
Sí, jo crec que en aquest també hem de fer això, hem de tirar pel dret. De fet, hem estat esperant a veure com anava pels canals que ha d'anar i no ha resultat. La gent que nosaltres diguem que assumirem 5.000 persones no representen cap canvi, primer perquè deia que la part econòmica és extraordinària i, per tant, no fa que treguis res de polítiques socials, per tant, si algú té por pels que arriben, i després perquè 5.000 persones és un 0,06 de la població que tenim a Catalunya. O sigui que nosaltres tirarem pel dret i anirem per aquesta banda.
De quina manera es comptarà amb les entitats que treballen per l'atenció d'aquestes persones?
Totalment, totalment. Jo crec que sempre les entitats són les que fan la primera entrada de tots els nivells d'emergència. Per tant, les entitats són primordials. Les tres que estan designades per l'Estat, que estan fent molt bona feina, per tant, aquestes tres, però totes les altres que estan treballant amb la gent, doncs, refugiats, que no sols els que vindran ara de Síria, sinó els que ja tenim. De fet, a Barcelona tenim números que han arribat 1.500 persones durant l'any 2015, totes elles refugiades d'altres llocs, d'Afganistan, del sud, de l'Àfrica, de diferents llocs. Per tant, alguns arriben dient que són immigrants sense papers, sense sostre, i resulta que també són refugiats.
Clar, o sigui, d'Ucraïna en venien molts.
D'Ucraïna també, exactament. Per tant, hem d'estar treballant en aquesta línia, tots junts. Tenim també la taula d'acollida, que ja temps enrere es havia fet, ara la tenim convocada, on hi haurà totes les entitats, o que sabem que treballen amb el sector de refugiats i de sense sostre, les diferents institucions, les quatre diputacions, els departaments de la Generalitat tots i l'Ajuntament de Barcelona, perquè creiem que ho hem d'estendre a tot Catalunya, i per tant també les federacions municipals i l'Associació de Municipis.
Consellera, parlem del seu tros de l'hort. Faci'm un favor, això que li demanaria
quin
ara...
és?
Ara ho veurà. Això que li demanaria ara, contesti'm només amb un sí o amb un no. A Catalunya, consellera, hi ha emergència?
Sí.
Definitivament.
Intentem que sigui la mínima possible i posem totes les mesures perquè així sigui, però sí que n'hi ha.
Doncs llavors defineixin per vostè què és l'estat del benestar.
L'estat de benestar és allò que volíem conquerir fa uns anys, és allò que ens pensàvem que tindríem una Europa social que ens permetria que tothom estés dignament i visqués dignament, i és el que les polítiques neoliberals i les polítiques de dretes, amb el patriarcat i mil coses més, han fet que no hi sigui.
Déu-n'hi-do, m'han dit moltes de coses, molts conceptes.
Per tant, nosaltres estem a govern per canviar les coses, creiem que hi ha d'haver un sostre, un mínim sostre que ha de tenir per tothom. Per això hem negociat un pla de xoc, que puguem, dintre el pla de xoc, hi hagi una mesura, que és la renda mínima d'inserció, que ha de tornar a ser dret subjectiu, perquè tota aquella persona que com a mínim tingui el plat a taula.
Un pla de xoc que la setmana passada va ser el protagonista d'aquest ple monogràfic que es va fer al Parlament. El van titular de l'emergència social, oficialment, del que en va sortir un plec de 40 mesures transversals, que suposo que no totes afecten a la conselleria de vostè, però que afecten a diversos departaments del govern. L'endemà, consellera, a la seva taula, quina era la primera carpeta que hi havia?
La primera, la de renda mínima d'inserció, perquè jo crec que és la més important per emergència. Va ser un ple que va ser molt bé i el veiem molt positiu, perquè va posar sobre la taula un debat que tenim al carrer, que tenim a pertot i que dintre la institució no se'n parlava. Hi havia hagut un ple fa dos anys, però potser havia quedat una mica oblidat, i aquesta vegada hi van tenir participació les entitats que directament, com deia abans, tenen les mesures i són. Vam explicar el que teníem, vàrem poder consensar aquestes 40 idees o aquestes 40 mocions que permetrà, també són idees i mocions efectives, per tant que les podem complir, perquè quan parlem, les que van sortir, si aconseguim fer el pressupost nou amb aquest pla de xoc, les podem complir totes. Si no, farem les màximes que puguem, i per tant tirarem endavant. Per exemple, la renda mínima d'inserció, importantíssim, perquè sigui dret subjectiu, que inclogui a tothom qui ho necessita, que això era retornar el que hi havia abans del 2011. Representa molt més quantitat de diners. El càlcul que fem és que amb els 70 milions que hi posaríem del pla de xoc ho podríem aconseguir, i com que crec que totes les juntes, tots els grups parlamentaris tenen molta sensibilitat social en aquests moments, aconseguirem fer pressupostos nou i segur que tindrem aquest pla de xoc que tan necessari és en aquests moments.
Una de les novetats d'aquest ple monogràfic va ser la participació directa de les entitats que van ser convidades a través de la plataforma Pobresa Zero. Ho sap que té les entitats amb un regust agredolç després d'aquell ple?
Sí, el mateix regust agredolç que tinc jo. Tots voldríem que tot el que es va debatre en el ple es pogués fer, però seria enganyar la gent, i les entitats saben molt bé que hi ha uns diners a darrere, que hi ha un pressupost i que més enllà d'aquí no podem passar. Com sempre dic, si nosaltres poguéssim recollir els diners i redistribuir-los seria diferent, però resulta que pel camí se'ns en queden.
Per una banda,
hem de repartir el que tenim.
Un pla de xoc amb un pressupost que està encara congelat. Aquests 270 milions d'euros dels que es parlava són només pel pla de xoc, entenc?
Aquests són només pel pla de xoc.
No són molt pocs?
tenint en compte com està el país?
Són els que són possibles tenir i que és segur que els podem aplicar. Per tant, el que no volem és enganyar la gent. Podríem dir que volem un pla de xoc de 4.000 milions d'euros, com s'ha dit, i aquest segur que ens satisfaria i molt més a mi, que sóc la que faig el dia a dia amb les entitats i m'hi encaro més per dir alguna cosa, però això no seria possible, per tant, enganyaríem. Nosaltres el que hem volgut fer és que sigui efectiu, que sigui segur i que el puguem aplicar. També hem dit que alguna mesura, encara que no arribéssim a negociar un nou pressupost, sinó que haguéssim de prolongar aquest, el posaríem. I una d'elles és la renda mínima d'inserció, perquè creiem que aquest sostre que ha de tenir cada persona hi ha de ser inevitablement.
Tampoc no va acabar d'agradar a les entitats que s'hagi de córrer a cobrir l'emergència quan del que es tracta, dic textualment paraules d'ells, és de fer polítiques estructurals transformadores més eficaces en matèria d'educació, d'accés al mercat laboral, a l'habitatge, etc. I perquè l'escletxa social no es faci cada vegada més ampla, no? Més gran. Què els ha de dir a les entitats?
Que tenen raó, que el gran problema que tenim no és ni la pobresa ni l'emergència, sinó que és la desigualtat social que hi ha. Per tant, hem de fer que cada vegada s'acostin més els dos cantons i que puguem tenir doncs, el mínim possible totes aquelles persones i entitats que treballen directament, i en especial la gent del tercer sector.
Consellera, em deixa que incorporem una persona a aquesta entrevista?
I tant, perfecte. No deixis de caminar.
Consellera, li presento en Felipe Campos. Ell és el nostre expert en tercer sector i avui hem volgut, Felipe, bona tarda.
Bona tarda, Adrià.
Bona tarda, consellera.
Bona tarda, Felipe.
S'incorpori a l'entrevista perquè ell trepitja el terreny cada dia des de les entitats. Què és el que us passa pel cap després d'aquell ple, Felipe?
Bueno, Adrià, és que el que marca la diferència a vegades és explicar com farem les coses, no? Mm. I, consellera, ens sentim, no? Vull dir, creiem que és molt interessant aquesta entrevista perquè entenem que l'escenari sobre la pròrroga de pressupostos o l'aprovació d'un pressupost nou modifica, no?, algunes de les accions que ha comentat durant l'entrevista.
No tenim temps de parlar de totes aquestes mesures, però en triarem algunes. La primera, les beques menjador i la cobertura a la infància i a les famílies en risc d'exclusió.
Consellera, com ho fem? No? Perquè hi ha un tema que és el tema de la pobresa infantil, que hi ha moltes institucions que no ens agrada. Parlem de contextos de pobresa, no? És a dir, sí. Els adults vivim una situació de pobresa que afecta els infants. I, per tant, aquesta mesura, que també està en aquest escenari d'una possible pròrroga de pressupost, no ha de garantir que els infants que viuen en situació de pobresa puguin tenir resposta a les seves necessitats. Com ho fem, consellera? Convenis, sí. Subvencions...
No, a veure, aquí del ple ja va sortir una mesura important, que eren de 10 milions més d'ajuda a les beques menjador, que són importants, però a més el que fem és una subvenció especial per entitats, que ja l'havíem tret l'any passat i que aquest any l'ampliarem, que vagi per famílies amb risc i que tinguin infants. Per tant, és un suplement a la quantitat que donem a les entitats que treballen amb situacions vulnerables i que aquesta constarà de més de 3 milions d'euros que permeti acabar d'omplir aquells buits que teníem amb les beques dels infants, perquè evidentment aquesta és una de les problemàtiques i com dèiem no hi ha infants pobres, sinó que generalment és la família, és l'entorn. Per tant, aquí ens hi posem, ja dic que hi haurà 10 milions més que van sortir d'aquelles mesures, però també des del departament assumim les beques que hi hagi per l'estiu, que no són escolars i les associacions, aquí. O sigui que aquí és un altre dels punts que hem estat treballant per mirar de millorar-ho.
La llei de la dependència.
Consellera.
Aquesta complicada.
Els solidaris van parlar justament fa un any, van parlar d'on no arribàvem, no? Entenem que l'estat espanyol, el desastre de com és la transferència, però, consellera, en l'escenari de la pròrroga o el que ens agradaria, que és un nou pressupost, com fem que sigui eficaç i que arribi a aquelles famílies que ja tenen otorgat el grau de dependència i que, desgraciadament, ens trobem en el carrer, en les institucions, en moltes institucions que parlen, no?, amb gent que ho està passant molt malament.
Sí, sí, i que a més s'agreuja perquè ara hi ha el grau 1, per tant
passa.
És més quantitat de gent, quan has fet el PIA llavors canvia, per tant s'agreuja. Aquí hem de poder-hi treballar, hi ha una mesura que estem treballant, és ampliar el que col·loquialment en diguem els diners de butxaca, yeah. Perquè creiem que, sobretot amb gent discapacitada, això implica que tingui més inclusió social, que no sigui gent que tenim tancada. Per tant, aquí hi ha un compromís ferm de fer-ho. Treure el copagament és el que ens agradaria. En aquests moments, si la Generalitat no hi aportés el que hi porta, el 65% de les famílies no podrien estar amb la llei de dependència. Per tant, de moment el copagament no el podem treure pel pressupost que tenim, però anirem treballant perquè cada vegada sigui més minsa.
Sí,
el que passa que també cal saber que la Generalitat hi posa 860 milions i l'Estat hi posa 130 milions quan el compromís és el 50% del 50%. Per tant, si els dos poséssim igual, podríem tenir doncs, des de 20.000 llits més, a tenir places, tenir de tot. Per tant, també hem de ser conscients de com està la situació. És una llei de dependència que va néixer a coixa, que la veritat és que si no portes un acompanyament econòmic a qualsevol llei és complicat. Intentarem millorar-ho amb el que puguem, però ja puc dir que és impossible treure el copagament en aquests moments.
Déu-n'hi-do, eh?
Les coses s'han de dir la veritat per davant, perquè si no crees faltes expectatives que la gent més vulnerable és la que menys n'ha de tenir.
Més coses. La llei contra la pobresa energètica. Ara ja fa 7 mesos que es va aprovar. Encara no hi ha convenis que siguin fiables per forçar que les companyies de serveis atenguin les persones i les famílies en risc d'exclusió social. Si no m'equivoco, aquesta mateixa setmana s'ha precintat simbòlicament un centre d'atenció al client d'Endesa.
Sí, en aquí estem treballant també. Segur que hi haurà els convenis fets, segur que hi ha imposat doncs, una quantitat de diners que ve des de la mateixa Generalitat, el mateix que les empreses estan posant, i en aquí sí que ens podem comprometre que la pobresa energètica sigui zero durant a finals d'aquest hivern i, per tant, de cares a l'any que ve.
Jo ara els estic fent totes punt per punt perquè després li demanaré una cosa.
Molt bé, molt bé. Estem disposats al que convingui.
Vostè també és consellera de Treball.
Ah, sí.
En aquesta nova perspectiva en què ha ajuntat treball amb acció social i famílies, que són coses que tenen molt sentit i tenen molt a veure. Quins plantejaments es fan per fomentar les economies socials, les cooperatives, per fer que els joves i els més grans de 50 anys puguin tenir accés a una feina digna i un sou, i que no haguem de parlar de pobresa extrema i de pobreses cronificades?
Hi ha tres col·lectius que són els que més treballarem. Un és el de joves, evidentment, amb el programa Garantia Juvenil. Aquesta mateixa setmana donàvem les dades que en els últims 3 mesos 6.000 joves havien trobat feina, que hem estat atenent a 30.000 joves. I és veritat que les dades d'atur augmentaran perquè eren joves que els veiem o els notàvem amb l'EPA, però no es veien com a atur registrat. 6.000 joves que troben feina és una gran dada. Amb la gent de més de 45 anys estem treballant en un programa especial que és el de Gran Actius, des del SOC, i l'altre col·lectiu és la gent de l'atur de llarga durada, que també hi estem treballant amb 2 o 3 programes. Per tant, creiem de veritat que el treball digne, perquè hem de dir digne, és el millor política social que podem fer, perquè aquesta és la raó d'unir treball i acció social, i aquesta és la raó que ens portarà aquests 18 mesos que nosaltres estarem al capdavant: millorar el treball digne per les persones, fer un terra social que la gent pugui viure el mínim possible, aquell que no té més capacitat, i que tots junts puguem fer un nou país més net, més clar i més entenedor per tothom.
Ens havíem compromès a una entrevista de no gaire més de 20 minuts perquè el programa és el que és. Per això n'hi hem esmentat només algunes.
N'hi ha moltes i tornaré quan es convinguis.
Però d'aquell ple em va sortir el compromís de crear una comissió de seguiment en el que les entitats també hi tinguessin un paper important per realment monitoritzar que totes aquestes mesures que vostè diu que es comprometen a poder posar en marxa, perquè si no, no les haurien aprovades, i que són realistes, com ara vostè ha dit fa una estona, aquesta comissió les ha de monitoritzar. Quan i com es posarà en marxa aquesta comissió?
El més immediat possible, i jo crec que és una bona idea, que és un bon final del ple, perquè primer que el seguiment també veus allà on pots anar i allà on no, per tant tothom té la realitat al davant, i segona perquè poden sortir noves idees, i fer una taula de seguiment de tots els problemes sobre emergència social és importantíssim, i comptem amb totes les entitats perquè hi siguin.
Sàpiga que si no funciona aquesta comissió hi ha els solidaris per seguir-los la pista, eh? I la farem venir si de cas.
Vindrem cada cap de setmana que convingui.
Dolors, s'ho pensava vostè que acabaria sent consellera? Vostè que és mestra, que venia del moviment sindical?
Mai de la vida. El que passa que estic molt contenta perquè són els temes que he reivindicat sempre, són els temes que conec, tant els temes d'acció social, he sigut regidora d'acció social, per tant, a nivell municipal conec els problemes de la gent directament, des del sindicat he conegut el món del treball i no estic a l'altra banda, sinó que estic defensant el mateix. Treball digne per tothom i una vida digna per tota la gent.
Ara que diu el sindicat, què li sembla el nomenament del senyor Álvarez com a secretari general de l'UGT per l'Estat espanyol?
A mi em sembla fantàstic. Em sembla que gent que ha canviat el sindicat a Catalunya el pugui canviar a nivell d'Estat. Jo el crec que és importantíssim, que és una persona de gran vàlua. És discutible els anys que fa el sindicat, que fa que està el sindicat, com és discutible qualsevol altre. Però la veritat és que és una persona amb una idea molt clara, que és molt honrada i que jo crec que farà un canvi, que és el que hem de fer en aquest nou segle, canviar els sindicats també.
I ell, que ha defensat el dret a decidir, creu que és un bon home per anar a Madrid i escampar
idea? Sí, jo crec que sí, i ha demostrat que no el dret a decidir no ha guanyat a Espanya, per tant, si res més no, i ha fet una pedagogia important, només d'entrada, de que el dret a decidir és el que necessitem i que la gent, tothom ha de tenir l'autonomia per poder decidir a nivell personal i a nivell col·lectiu.
Consellera Bassa, moltes
sobretot
gràcies.
Sobretot com a país.
Gairebé les 4. Felipe, gràcies.
A tu, Adrià. Gràcies,
i a vosaltres també, moltes gràcies. El programa acaba aquí. Tornem la setmana vinent a les 3 de la tarda, com sempre, a Catalunya Ràdio. Un petó molt gran en nom de tot l'equip, la Marta Molina, l'Esther Garriga, la Judit Sala, la Rosa Silloé, avui també el Jaume Lara, i de qui us parla, de l'Adrià Bas. Que vagi molt bé. Gràcies per l'energia. Adéu-siau. And